És tot un moment. Més notícies al butlletí de les 10.
Més informació a ib3notícies.com.
Qui comanda internet?
És una bona pregunta.
IB3 Ràdio dona carta blanca a Mònica Borràs.
Internet, l'ull que no es tanca.
Sabeu quin és l'origen d'internet? Qui ho va crear i per què? Molts pensam que els seus inicis van ser d'ús dels militars nord-americans.
És a dir, la llegenda urbana d'aquesta, que internet se crea per tenir un sistema robust de comunicacions perquè si se destruïa un node tot seguís funcionant, és mentida. Només s'aplica a bou, no s'aplica a lo que era... Els que van inventar internet no tinguin això en cap, de cap manera ni en cap moment.
Són paraules de Llorenç Valverde, catedràtic de Ciències de la Computació i d'Intel·ligència Artificial a la UIB. Benvinguts al segon capítol d'Internet, l'ull que no es tanca mai. Vos parla Mònica Borràs. Internet, la xarxa de xarxes que ens manté interconnectats a tota hora, ja d'unes quantes dècades entre nosaltres. És l'any 1983 el que normalment es marca com l'any en què va néixer Internet. Va ser llavors quan el Departament de Defensa dels Estats Units va decidir fer servir el protocol TCP/IP a la seva xarxa ARPANET, creant així la xarxa ARPA Internet. Amb el pas dels anys es va quedar finalment amb el nom de només Internet. TCP/IP són les sigles de Transmission Control Protocol, Internet Protocol, és a dir, el protocol de control de transmissió i el protocol d'Internet. TCP/IP és un conjunt de regles estandarditzades que permeten als equips comunicar-se en una xarxa com Internet.
Qui se va inventar?
Això d'inventar... Qui se va inventar internet? Això d'inventar coses és sempre complicat de determinar l'inventor perquè totes aquestes coses solen ser sempre un procés evolutiu. I arriba un moment en què fas bot, no? Diríem que el protocol, que és el conjunt de programes que va permetre, que va facilitar aquesta connexió de xarxes entre elles, és el TCP/IP, i això ho vàrem fer amb Vint Cerf i amb Bob Kahn. Però dir això que internet ho van inventar en Vint Cerf i en Bob Kahn és simplificar molt les coses. Perquè, clar, hi ha, per exemple, hi ha un internet físic, les xarxes, el transport, però llavors... una vegada que tens les xarxes fetes, qui els hi dona contingut, en fi, hi ha tota una sèrie de coses, hi ha molts de col·lectius, molta de gent que intervé per aconseguir que fer aquest internet sigui lògic.
Llorenç, el que és internet avui en dia és allò que estava pensat en el principi o ha pres un camí propi?
Ha pres un camí propi. Vull dir, internet ha pres un camí propi en el sentit de que se n'ha anat molt més enllà de lo que realment pensaven els seus i els que el varen concebre. En essència, el problema que du a com a resposta a internet és un problema de compartir recursos. Aleshores, si ho mires des d'aquest punt de vista, internet sí que ha satisfet els requeriments, però els ha satisfet molt més enllà de lo que s'esperava i malgrat lo que segons quins sectors opinen. que no els agrada que compartíem segons què a través d'internet. Però, essencialment, internet neix per compartir recursos. Punt.
Clar, hem de xerrar també un poc de l'origen militar una mica, no?
Sí, la llegenda urbana famosa de l'origen militar d'internet. Això, a part de que és mentida, no és vera. Vull dir, perdó que t'ho digui d'aquesta manera. No és cert que internet tingui un origen militar. I si vols t'explic de on ve aquesta llegenda urbana.
Sí.
Internet, bueno, en primer lloc, el 58, se crea DARPA, més o menys com a resposta americana en el llançament de l'Sputnik per part de russos. Dit això, Eisenhower, que és president en aquell moment, fa una opció intel·ligent, que és combatre la superioritat tecnològica mostrada per russos en superioritat tecnològica, i crea una sèrie d'estructures d'innovació i d'investigació i recerca tecnològica amb aquest objectiu. I entre aquestes estructures hi ha ARPA, que llavors se converteix en DARPA, que és l'Advanced Research Project Agency, que en el cap cucurull els que les gestiona són militars, això és cert, però els que fan la recerca, els que desenvolupen els projectes, són tot civils, universitats i centres de recerca. Sense anar més enfora, jo tinc dos articles, pel cap baix, que jo recordi ara, publicats en revistes científiques que estan subvencionats en recerca en dopes DARPA. Vol dir que jo he fet feina per DARPA pels americans? No, vol dir que jo he estat a Berkeley en diverses ocasions, allà he fet recerca, i les despeses que originava la meva estada allà, a part de l'ajut que tenia jo d'aquí, ho pagava el meu anfitrió d'allà amb un projecte de recerca subvencionat per ARPA, o per DARPA, en cada cas, no? Dit això, resulta que aquests són els que pagaven els ordinadors, els grans ordinadors, a les universitats i centres de recerca, i quan se'n donen compte que tenen un problema per comunicar aquests ordinadors, per gestionar aquests projectes, d'aquí surt la pregunta que du com a resposta internet. Dit això, i aquí se'n donen compte que per comunicar aquests ordinadors han de deixar d'emplear la tecnologia que empleava fins aleshores de comunicacions, que era la commutació de circuits, i passen a plear, se'n donen compte que el que realment funciona és la commutació de paquets. D'acord? Punt. Per la seva banda, independentment d'això, Paul Baran, que era un altre recercaire d'allà, se'n dona compte de que la feblesa de la xarxa telefònica, d'Estats Units, que empleava la commutació de circuits, i dissenya ell una altra xarxa basada en commutació de paquets que era molt més robusta que la que era la xarxa telefònica. Que aquesta sí, efectivament, com una xarxa molt centralitzada, si destruïes un node, deixava el mig país incomunicat de l'altre mig, en tant que la commutació de paquets resistia això. En Paul Baran presenta aquest projecte i es de AT&T, la telefònica americana, el jefe, diu, primera, això no funcionarà, i segona, no te pensis que nosaltres deixarem que el CUC faci un sistema alternatiu en el nostre, això així com això així. Total, que aquest projecte va quedar aparcat més de 40 anys, que és el que avui seria la telefonia per IP, que ja està, ja és normal en moltes institucions i en molts llocs. L'únic punt en comú que hi ha entre el descobriment d'internet i l'invenció d'internet i aquest projecte que tenia una connotació militar de destrucció d'una xarxa i aquestes coses, és que tots dos fan servir la mateixa tecnologia, que és la commutació de paquets. Però no tenen res a veure més enllà d'això. És a dir, la llegenda urbana d'aquesta, que internet se crea per tenir un sistema robust de comunicacions, perquè si se destruïa un node tot seguís funcionant, és mentida. Només s'aplica a bou, no s'aplica a lo que era... Els que van inventar internet no tinguin això en cap, de cap manera ni en cap moment.
Qui comanda internet?
És una bona pregunta. En essència, qui comanda internet és... hi ha un ICANN, que és una associació internacional, que és que vella perquè tot vagi bé, sé que fa nom de domini, sé que autoritza aquestes coses, no? Però no oblidem que en els fons de tot, qui hi ha a baix, són els propietaris de les xarxes de comunicacions, és a dir, són els que te donen accés, les companyies, les operadores telefòniques, essencialment en aquest país, en aquest estat. I, per consegüent, evidentment que ICANN defineix l'estructura i totes aquestes coses, però al final els que les han d'implementar són les operadores. Per exemple, una decisió que poden prendre les operadores, cosa que a mi m'ha passat, per exemple, a Porta Colom, és que no te donen fibra, no les pleguen la fibra allà. Punt. I més normal que han vengut les operadores locals, tipus Conecta Baleara i Berret, i han suplit aquesta manca d'interès per part de les grans operadores de donar-nos opció o connectar-nos a través de la fibra. I ICANN ja pot dir el que vulgui, la Unió Europea ja pot dir el que vulgui, el govern espanyol pot dir el que vulgui, però l'operadora ha dit que no venia i ja està. Que han de ser grans. No sé si m'explic.
Perfectament.
Hi ha molts de factors que intervenen en aquesta... en aquesta situació, molts. Qui comanda internet.
Hem sentit a Llorenç Valverde, catedràtic de Ciències de la Computació i d'Intel·ligència Artificial a la UIB. Per tant, internet ens iguala a tots? Tenim tots les mateixes oportunitats? Hi ha democràcia a la xarxa?
Essencialment, evidentment, que hi ha molta de mentida a internet, hi ha molta d'intoxicació, però no m'estava referint a això pròpiament, m'estava referint a que fins ara, o fins fa poc, almenys, tu saps que internet funciona a través de paquets, és a dir, la informació se segmenta en paquets, se'ls hi posa una etiqueta de direcció i el deixes caure en la xarxa i ells tot sol fan el seu camí i se'n van en el seu destinatari, no? Aleshores, això, tots els paquets són iguals i tots tenen la mateixa prioritat per anar de l'origen al destí. Eliminar la neutralitat de la xarxa significa, essencialment, que hi pot haver un paquet que són prioritaris damunt dels altres. I qui determina això el determina, essencialment, o qui paga o qui és propietari de la xarxa de transport.
Així poden pensar que qui controla les xarxes de comunicació té tot el poder a internet. O és que pensàvem que som tots iguals?
Internet, l'ull que no es tanca. Una anàlisi sobre la colonització tecnològica del món. Amb Mònica Borràs.
Cuando vas de atrás adelante, a mí me es más fácil correr, porque siempre pienso, venga, a ver si la cojo.
La gent s'enfila allà on sigui.
És un recorregut molt exigent, molt més del que m'imaginava.
Hi ha més pujada que baixada, i això me pot afavorir.
I bueno, falta de 100 metres, me veia con mucha fuerza, tenia moltíssimes ganes de ganar.
Tot va ser una mena d'explosió atlètica.
És un temps estratosfèric.
Dilluns a les 9 del vespre, Fem quilòmetres a IB3 Ràdio amb Joan Martí. A Mallorca, 106.8. Internet. L'ull que no es tanca. Amb Mònica Borràs.
Així hem sentit que qui controla la prioritat dels paquets d'informació que circulen per internet ostenta un poder molt important a la xarxa, però no és l'únic. Les grans empreses emergents suposen una competència molt forta i difícil de batre per a aquelles empreses que no s'acaben de transformar en la seva versió digital. I és que les empreses que no superen la transició o no s'adapten al mercat tecnològic poden acabar en fallida. D'ençà de l'arribada d'internet, hi ha hagut grans empreses que han aconseguit sobreviure, tot i registrar pèrdues milionàries any rere any durant molts anys. Com ha pogut subsistir, per exemple, Amazon, el gegant del comerç electrònic mundial, que des de la seva creació el 1995 no ha fet més que perdre milions de dòlars. Un any abans de la pandèmia, a les Illes varen viure de prop la fallida turística més gran de la història, la de Thomas Cook, l'agència de viatges més antiga del planeta amb 178 anys d'història i la segona més gran del món. L'agència britànica deixava deutes per valor de 200 milions d'euros només en el sector turístic espanyol. Vaig a Magaluf. Partint d'aquest exemple que ens va tocar a tots, el vitòleg Benjamí Villoslada fa una reflexió sobre els grans volums econòmics que arriben a moure aquestes grans empreses que dominen l'àrea tecnològica i que basen el seu negoci en l'aplicació de la intel·ligència artificial. No només les quantitats que manegen, sinó les que estan disposats a perdre. Per exemple, Uber perd 60 milions d'euros cada dia i divers 500 de les empreses més importants del món han fracassat per la seva inoperància a l'hora de convertir-se en digital.
Perquè ens fèiem una idea de la importància econòmica de la intel·ligència artificial. Fa poc ha acabat l'empresa Thomas Cook, perquè no trobava, o bé sí que els va trobar, alguns hotelers mallorquins, 200 milions per poder continuar, però el govern britànic va dir que no llencessin 200 milions. Diu una empresa que té planes web, o tenia, Thomas Cook, que tenia aplicacions de mòbil, però que no era una empresa que tenia la tecnologia digital de forma nativa en el seu cor, i que per inadaptació digital ha acabat plegant. Això es podria dir de la meitat de les empreses que a l'any 2000 estaven en la llista Fortune 500, la meitat han plegat, de les 500 empreses més importants del món, han plegat per un Thomas Cook, per inadaptació digital. I mentrestant tenim Uber, que és una empresa que, per cert, està prohibida a les Illes, que el segon trimestre de l'any 2019, d'aquest any, ha perdut 5.000 milions. 5.000 milions significa un quasi 60 milions diaris. O sigui, Uber perd 60 milions diaris. Amb el que perd Uber en una setmana, hauria salvat Thomas Cook. Però és que el producte interior brut de les Illes Balears són 90 milions. O sigui, Uber perd més de la meitat cada dia del producte interior brut de totes les Illes. Això significa que al darrere del negoci digital d'Uber, que està fortament basat en la intel·ligència artificial, hi ha un canvi que encara no ens han fet a la idea de lo gros que serà, com perquè hi hagi gent disposada a perdre tants dobbers. No sé, les coses... És difícil mesurar 60 milions, però en camps de futbol, que és alguna manera que tenim de mesurar coses, doncs, no sé, Uber ho podríem mesurar en reformes del camp del Barça. Ara el camp del Barça se farà una reforma integral de dalt a baix, posaran que estarà cobert, tot serà nou al camp del Barça. Doncs bé, aquesta reforma del camp del Barça es paga en 15 dies de pèrdues d'Uber.
Com explica Benjamí Villoslada, la disputa pel control d'aquest món virtual i tecnològic es mou per darrere de les nostres pantalles plenes de colors i d'emoticones. I és la nostra activitat, són els nostres hàbits, allò que fem quan estem connectats, el que més interessa, allò més valuós per a tots els grups de poder, els governs, els enginyers socials o els venedors de tot tipus de productes. Nosaltres, que pensam que no fem res de particular que pugui resultar interessant per a fer un seguiment. Cristina López Tarrida és analista i investigadora sobre influència, desinformació i propaganda a les xarxes socials.
Sí, por supuestísimo que sí, es una falacia porque si no eres interesante porque no seas un personaje público, eres interesante porque eres un producto. En definitiva, intereses siempre hay y siempre hay interesado. Entonces, es erróneo pensar que nosotros no somos objetivos, quizás no a los niveles a los que son, ya digo, otros actores de influencia más interesantes a otros niveles, pero a nivel económico todos somos objetivos. Y bueno, el hecho de la utilización del Big Data está propiciando además que cada vez sea más fácil dirigir campañas contra individuos concretos o contra grupos de individuos por la segmentación que facilita, ¿no? Uh-huh. Entonces, es evidente que cada vez somos más objetivos, uh-huh. Interesante, ¿no? Sobre todo en este caso, yo creo que para tecnológica y quizá para gobierno, ¿no? A nivel político, bueno, pues interesa decantar la balanza y es una forma de llegar.
Així, un dels principals objectius de les grans companyies tecnològiques és mantenir-nos connectats el màxim temps possible, oferir continguts que pensam que no ens podem perdre i fer-ho tot tan atractiu que no puguem desconnectar-nos, com explica Lluís Ballester, doctor en filosofia i en sociologia.
Efectivament, el més sorprenent és llegir gent que ha inspirat aquestes xarxes socials o aquestes webs de consum, perquè són brillants. És a dir, per exemple, com teoritzen la por a perdre's alguna cosa interessant a internet i com això genera addicció i com això ho varen pensar, no? Ostres, hem de tenir un menú que sembli infinit perquè la gent pensi, si això m'ha agradat, ostres, sí, i si hi ha una cosa que m'agradarà el doble. I llavors miren i miren i tornen a mirar i tornen a mirar i dediquen temps i ni se n'adonen de que han perdut el temps. Bé, això és un efecte que se va generar ben conscient, no? I que quan fan alguna conferència TED o alguna presentació de pensaments dels gurús que varen generar els elements clau d'internet, te sorprèn que ells fa 15 o 20 anys tinguessin ben present això que ara tenim com a eines de consum massiu. Sí, algunes coses, moltes, les han generat com si nosaltres fossin ratolins en un laboratori.
Per tant, a internet res no és casual. Tot està molt ben pensat i ben estudiat. Els conflictes internacionals actualment ja no enfronten a soldats en un combat cara a cara. Ara les disputes supranacionals es lliuren a la xarxa i el principal producte d'interès i de captació som nosaltres, els internautes, les persones que hi ha al darrere d'aquestes grans dades massives. I el premi final és aconseguir controlar la nostra voluntat. Així es pretén i s'està aconseguint que passem tot el temps connectats, generant informació i dades massives, que a la seva vegada generen milions i milions d'euros de benefici a terceres empreses. Ho expliquen Cristina López Tarrida, analista i investigadora, Lluís Ballester, doctor en filosofia i en sociologia, i Ángel Gómez de Ágreda, autor del llibre Mundo Orwell.
Bueno, la finalidad última es mantenernos el mayor tiempo posible enganchado. Esa es la última finalidad, tanto de Facebook como de YouTube, como de cualquier red social. Esa es la finalidad última. Entonces, guiándose por tus preferencias, por los me gusta que has dado, el tiempo que has pasado en según qué publicación, las amistades que sigues, determina cuál digamos, es la recompensa que tú necesitas para mantenerte conectado. Ese es el objetivo último, no hay otro. No es tanto mostrarte el mundo como bajo tus intereses, sino el hacerlo por el hecho de que te quedes más tiempo. en definitiva viven de la publicitat.
Efectivament. Han generat una manera de captar l'atenció que no genera frustració, que té costos baixos, que és molt atractiva, etcètera, etcètera, i hem caigut la majoria, o molta gent ha caigut d'una manera molt clara. I ja t'he dit que els components positius fan que el balanç, probablement per molta gent, sigui molt positiu. Tal vegada se sent menys aïllada o més acompanyada, qualsevol de les dues versions són acceptables. Però els components negatius no els han pensat tant o no els hem pensat tant. Tal vegada, en programes com aquest que fas tu, ens ajudarem tots a ser una miqueta més sensibles a què està passant, no?
Sí, somos comodones, sobre todo. La comodidad yo creo que se ha cargado la libertad y se ha cargado la seguridad, porque básicamente lo que queremos es vivir cómodamente, tenerlo todo inmediatamente y que sea aparentemente gratuito. La inmediatez, la comodidad y la gratuidad aparente son los tres paradigmas fundamentales ahora mismo.
Arriba el Facebook y al encabar todo el que pase se enterarán. Arriba el Facebook, ya l'hem cagat, tot el que faci s'enterarà.
Ja hem parlat abans de l'enginyeria social i dels seus principals objectius, que passen per no només saber què faim i què pensam, sinó també influir en el nostre pensament i les nostres decisions sense que ens adonem. Aquesta és, però, una de les claus, la voluntarietat induïda. Pensam que som nosaltres qui prenem les decisions, però en tot moment ens condicionen a fer-ho tan subtilment que ni ens adonem. Escoltam ara Cristina López Tarrida, analista i investigadora, i també a Lluís Ballester, doctor en filosofia i en sociologia.
Es aplicar recursos psicológicos, habilidades sociales, incluso a veces conocimientos técnicos cuando hablamos del campo de la ciberseguridad, para hacer que una persona o un grupo de personas realicen una acción, adopten una actitud, tomen una decisión o revelen una información que es resultado de esa influencia ejercida sobre ello. Además, a mí lo que siempre destaco es que la ingeniería social tiene la habilidad de hacer creer a la víctima que esta acción la está realizando voluntariamente. Es una voluntariedad inducida, por decirlo de alguna forma.
No ho sé. Ens estem enclaustrant de manera voluntària. És a dir, som com gent que accepta el control voluntàriament i l'aïllament voluntàriament. El que ens feia forts era la possibilitat d'intercanviar experiències, d'aprendre dels altres, d'interactuar, de confrontar-nos. Aquesta part s'està reduït. O l'estem fent, l'estem empobrint amb interaccions a distància, diguem com el volum principal de les nostres interaccions. És com el que deien la servitud voluntària. Entrem en una relació que ens fa més pobres des de tot punt de vista, des de les emocions, les experiències, etc., també dels aprenentatges, de la nostra memòria, etc., perquè ens fa guanyar altres coses, però encara no sabem si compensarà, perquè això només ho sabrem amb el temps. En definitiva, algunes coses ens haurien de preocupar i haurien de ser una miqueta més conscients. Mira, parlant amb molta gent, com te deia, per tot, amb els grups de discussió, cada vegada que vaig a un institut o així, una part de la gent, una part majoritària, perquè sempre hi ha gent que llegeix, hi ha gent que té capacitat crítica molt profunda, etc. Però una part no s'havia plantejat mai, i sempre passa, quina indústria hi ha darrere de la distribució de la pornografia o de la distribució de determinats entreteniments que suposadament són gratuïts. Tu no te n'adones que darrere hi ha interessos, de que quan no te cobren és perquè estàs pagant d'una altra manera o estan guanyant en tu d'una altra manera? A mi què importa? Jo què sé, no? Ni ho he pensat. Molt bé, justament d'això se tracta, ni ho has pensat. Perquè fan que entrem en consums massius d'hores i hores cada dia sense que siguem conscients de què impliquen i què hi ha darrere. Aquesta manca de pensament crític també és un resultat de la familiarització excessiva, de la normalització dels consums massius a internet.
A Així, no pensar les coses i actuar per inèrcia no està exempt de conseqüències. I hem de tenir clar que els grups de poder saben molt bé com arribar a cada un de nosaltres. Ajunten persones amb perfils semblants que reaccionaran de forma similar als mateixos estímuls. Així poden actuar en grup i ja no cal que ho facin de forma individualitzada amb cada un de nosaltres. I la millor manera de fer arribar el missatge és a través de les nostres emocions.
Estamos intentando externalizar, dejar en manos de terceros nuestra felicidad, nuestra libertad, que alguien se preocupe de proporcionarnos seguridad sin hacer nosotros nada al respecto.
Uh-huh. Y yo siempre digo que hay un set de emociones, ¿no?, que nos cuesta mantener bajo control y que nos convierten en potenciales víctimas de esta influencia. Y son principalmente el enfado, el miedo, la curiosidad, la compasión, el morbo y la urgencia. Y siempre digo lo mismo, que cuando nos enfrentemos a titulares o a noticias que apelen a algunas de estas emociones, las tenemos que poner en cuarentena, siempre. Porque es probable que siempre haya detrás alguien tratando de manipularnos y de secuestrar nuestra capacidad de razonar. Porque en definitiva eso es lo que hacen las emociones, ¿no? Cuando se activan de forma, digamos, intensa, secuestra nostra capacitat de raciocinio.
I tot això quan parlam de la informació que hi donam conscientment, però hi ha tot un seguit d'informacions que proporcionam sense que sigui estrictament necessàries, la informació invisible.
Muchas veces no vemos la información invisible, como yo digo, la que proporcionamos que no es tan evidente. Yo siempre comento el caso de la ubicación. El tener el teléfono, la ubicación activa, o no necesariamente la ubicación, porque simplemente con tener la wifi encendida también va localizando por las wifi que vamos pasando y también nos pueden posicionar, o incluso la propia red de telefonía. Entonces, con la ubicación, si pensamos, bueno, ¿qué más da, no? Saben dónde estoy ahora mismo, ¿qué más da? Pero si damos una vuelta de tuerca más, podríamos saber dónde trabajas, dónde duermes, en qué medio de transporte te desplazas por la velocidad a la que lo haces, dónde compras. Hay muchísima información invisible que también se está transmitiendo. Y es el caso de la ubicación es extrapolable a otras muchas informaciones que proporcionamos. Entonces sí que es cierto que yo creo que el problema está en que cuando nosotros interactuamos en redes sociales o en internet, tenemos solo la visión instantánea de lo que estamos haciendo en ese momento, pero no tenemos la película completa. Cuando la tecnológica sí que tiene la película completa, sí que se puede hacer un patrón de personalidad bastante fiable. Quizá más fiable del que nosotros mismos, el concepto que nosotros mismos tenemos de las personas que nos rodean, ¿no?
Així pensam que la nostra activitat en línia no interessa a ningú que no sigui del nostre entorn, però està comprovat que amb molt poques interaccions per part nostra a les xarxes socials, un m'agrada per aquí o un comentari per allà, amb molt poca cosa podem dir que amb només unes 15 o 20 vegades que cliquem que alguna informació, notícia, imatge o cançó ens agrada, l'intel·ligència artificial pot elaborar el nostre perfil de forma tan acurada que se diria que l'algoritme ens coneix millor que nosaltres mateixos. Sembla mal de creure, però està demostrat. Tot plegat fa molt de respecte i també molta de por. L'intel·ligència artificial registra tot allò que feim quan estem en línia. Els nostres hàbits de compra en línia a Amazon, els nostres hàbits de lleure a Netflix, la nostra activitat a les xarxes socials en general. A més, quan tenim la càmera frontal activada, les aplicacions de reconeixement facial registren les nostres reaccions físiques quan llegim una notícia o ens fixam en qualque producte. I a mesura que ens segueixen, van perfeccionant la seva exactitud. L'algoritme identifica els trets de la nostra personalitat i ens agrupa en persones de tendències similars a les quals ens farà arribar el mateix tipus de contingut per tal de manipular les nostres reaccions. Sentim el que ens explica Ángel Gómez de Ágreda, autor del llibre Mundo Orwell, Manual de Supervivencia para un Mundo Hiperconectado, publicat per Ariel.
Sí, me temo que sí. Ya no solamente por los 20 likes que tiene de nosotros, sino porque tiene a otros 2.400 millones de personas de los que también está haciendo estudios y de los que también está sacando conclusiones que después puede aplicar a nosotros. De tal manera que al final con esos 20 likes, con esas 20 opiniones que hemos dado, ya es capaz de relacionar entre toda la base de datos que tiene cuál va a ser nuestro siguiente paso. El problema no es que sepan nuestro pasado, el problema no es que sepan nuestro presente, el problema es que son capaces de predecir nuestro futuro y de condicionarlo. Pueden saber, pero ya no solamente qué es lo que vamos a comprar o qué es lo que nos va a gustar, que eso, pues, dentro de lo grave, no es lo peor, sino pues qué opinión política vamos a tener o condicionar nuestra opinión política, cuál va a ser nuestra opción de vida, condicionar prácticamente todas las decisiones de nuestra vida. Y eso lo hacen porque las redes, al final, cuanto más grandes son, más potentes. Pero no van creciendo al mismo ritmo que en el mundo físico, sino que cada nuevo elemento que se añade multiplica por el número de elementos que hay, las conexiones que hay. O sea, si nosotros ahora mismo cogiéramos Facebook, que tiene 2.000 millones de personas, y lo dividiéramos en dos, esas dos redes de 1.000 millones no serían equivalentes a Facebook, serían muchísimo más pequeñas que la capacidad que tiene Facebook con 2.000. Por eso es importante, es muy importante el tamaño, mucho más que en el mundo físico.
Així, la frontera entre publicitat i propaganda política ja no és tan clara i costa de destriar. Cristina López Tarrida, analista i investigadora sobre influència, desinformació i propaganda a les xarxes socials.
Sí que es cierto que desde siempre, es que ya te digo, desde que existe la comunicación, esto no es nuevo, lo que es nuevo es el escenario, pero no es nueva, las intenciones no son nuevas. Y es lógico que, en cierto modo, ¿no?, que se utilicen estos mecanismos por el hecho de que te permiten influir, ¿no? Si hablamos de actores estatales, por ejemplo, o de grandes potencias, te permite influir en países rivales sin necesidad de realizar intervenciones armadas y sin ni siquiera levantar recelos entre la población. Entonces, renunciar a esa capacidad veo difícil que nadie lo haga.
Recordant, per exemple, la polèmica que es va destapar amb la intervenció de Cambridge Analytica en la victòria de Donald Trump als Estats Units l'any 2017, o també la polarització que es va crear a les xarxes socials sobre el Brexit.
También es cierto que todo lo que sucede a nivel cognitivo es difícil determinar 100% que ha sido consecuencia de una influencia determinada. Es muy difícil saber si el comportamiento de una determinada persona es consecuencia de la influencia que se ha ejercido sobre ella o de otras razones que escapan a esa influencia. Ese es quizá la gran limitación que tienen las acciones de influencia, que no son medibles 100%, o sea, nunca se podrá afirmar 100% que la victoria de Donald Trump o la campaña del Brexit sean consecuencia directa de las campañas que Cambridge Analytica realizó en su momento. Las campañas existieron, eso no hay ninguna duda, pero ¿hasta qué punto condicionaron los resultados? Eso es lo que es difícil de saber. Lo que pasa es que yo siempre digo lo mismo, que sea difícil de determinar no significa que no esté funcionando. Uh-huh. Y como sí que está funcionando, porque en definitiva esto es todo es una cuestión de psicología y sociología, y psicólogos sociales han hecho experimentos en ambientes controlados que demuestran que determinados sesgos, determinadas emociones tienen resultado en una proporción muy alta de los sujetos sometidos a la experimentación. Si eso lo extrapolamos a la vida real, al final tenemos que asumir que verdaderamente tiene efecto, aunque ya digo, no sea medible fuera de un ambiente controlado. Entonces hay que intentar mitigarlo y hay que intentar dar herramientas para poder evitar esta influencia, ¿no? Yo no me gusta llamarlo manipulación, pero bueno, sí, es manipulación, es persuasión o es influencia, dependiendo de la finalidad última.
En qualsevol cas, hem d'estar previnguts i molt atents, perquè aquest entorn on no coneixem la frustració ni l'avorriment, és a dir, internet, està dissenyat per atrapar-nos des de les nostres pantalles. Sentim a Ángel Gómez de Ágreda.
La informació està ahí. La información está disponible, jamás ha habido tanta información en el mundo. Cada 11 meses, fíjate, cada 11 meses se dobla el número o la cantidad de información que hay en el mundo. Es decir, se produce tanta información en 11 meses como en toda la historia anterior. Y todo está en Internet, o sea, está disponible. El problema es que nos dejamos guiar por los motores de búsqueda, por los buscadores, nos dejamos guiar por las redes sociales Y entonces buscamos cualquier término en Google y lo que nos dice en la primera página es la Biblia, ¿no? Es todo lo que hay. Y nos quedamos solamente con esa parte, cuando hay muchísimo más que nos estamos perdiendo. Y Google nos está dando una visión interesada, una visión muy parcial de la realidad. Uh-huh. Tenemos la información, lo que pasa es que tenemos mucha pereza para acceder a ella. Yo quería decirle a la gente, a todos y a cada uno de los ciudadanos, porque todos vivimos al fin y al cabo también en Internet, que es un poco también responsabilidad nuestra, de cada uno de nosotros, el ser felices, el ser libres, el estar seguros, porque vivimos en un mundo hiperconectado en el que tenemos relación directa con muchísima gente, con muchísimos otros internautas, y por lo tanto tenemos que preocuparnos de nuestra seguridad.
Ah, el Internet, el Internet, el Internet.
De la quarta revolució industrial a la distopia. Internet, l'ull que no es tanca, amb Mònica Borràs.
Coneixeu aquesta música? En efecte, amics, és la tocata i fuga en re menor de Johann Sebastian Bach, una de les músiques que han sonat aquí, a IB3 Ràdio, a la Ruta d'Orfeu. I com Bach, i com la tocata i fuga, Beethoven, Mozart, Shostakovich, Brahms, músiques d'aquí, músiques d'arreu del món, cada diumenge, a les 10 del vespre, la Ruta d'Orfeu, IB3 Ràdio. No vos ho podeu perdre.
Escoltau la ràdio pública de les Illes Balears. Internet, l'ull que no es tanca. Una anàlisi sobre la colonització tecnològica del món. Amb Mònica Borràs.
I si això passa al món occidental, que no podem esperar d'altres sistemes polítics que governen a milions de persones. A Rússia hi ha més de 90 milions d'internautes i en el cas dels joves el 99% es connecta diàriament a la seva xarxa. I pel que fa a la Xina, els usuaris de la xarxa xinesa superen els 900 milions de persones. En ambdós casos, els cercadors i les aplicacions de xat, és a dir, d'intercanvi de missatges en temps real entre un grup d'usuaris, estan sota el control dels seus respectius governs i els internautes d'aquests països tenen vetat l'accés a Google o a WhatsApp, que són d'ús majoritari entre la nostra població. És Benjamí Villoslada.
Ja ho està. De fet, ara podríem parlar de l'internet russa i de la internet xinesa, i són diferents. Te'n vas a la Xina, com hi vaig estar ara fa un any i busques, i allà Google no existeix. I tot el que funciona és molt governamental i estàs absolutament vigilat per l'Estat constantment. Hi ha una aplicació que es diu WeChat, que sense el WeChat no ets res a la Xina. I el WeChat és una empresa pràcticament governamental que sap en qui xerres, de què xerres i el que compres, perquè també s'utilitza per comprar, per pagar. És un xat, és com si fos el WhatsApp amb asteroides, que fa un munt de coses i està absolutament controlat pel govern. I la Rússia està passant exactament el mateix, en les xarxes socials no tenen les mateixes que nosaltres, i pràcticament el que tenim nosaltres a Europa és res, perquè si mires d'empreses europees poder hi ha l'Spotify i poca cosa més. I sí, ens hem deixat perdre absolutament tota la tecnologia digital que estem empleant a Europa més americana, nord-americana, el 99%.
Tornant a la nostra realitat, és important mantenir els ulls ben oberts per poder discernir entre allò que pensam que passa i allò que passa en realitat. El nostre sistema actual té moltes pinzellades de distopia. Ho destaca Ángel Gómez de Ágreda, autor del llibre Mundo Orwell, Manual de Supervivencia para un Mundo Hiperconectado, publicat per Ariel.
Se van redactando, la Wikipedia, tengamos en cuenta que la puede editar el que quiera, puede introducir cosas el que quiera, y no es casual lo que pone en la Wikipedia. Hay gente que está manipulando la Wikipedia y por lo tanto está manipulando la historia y está manipulando las enciclopedias que teníamos antes, nuestras referencias. Hay gente que cambia cada día el discurso de la Wikipedia. Hay Wikipedias en distintos idiomas con informaciones distintas en función de qué es lo que se quiere decir. Estamos reescribiendo la historia igual que hacía el Ministerio de la Verdad en la novela de 1984, donde trabajaba Winston Smith, porque como decía Orwell, ¿no? El que controla el presente puede controlar el pasado, y el que controla el pasado puede controlar el futuro. Al final lo que están controlando no es nuestro pasado ni nuestro presente, están controlando nuestro futuro, el nuestro y el de los nuestros.
Així, els conceptes de llibertat i privacitat han canviat totalment el seu significat.
Bueno, el de libertad a lo mejor ha evolucionado un poco menos, pero el de privacidad ha evolucionado muchísimo. O sea, la privacidad, que no es lo mismo que la intimidad, por otro lado, es fundamental. El hecho de tener una parcela privada, el hecho de que podamos tener nuestro pequeño escondrijo donde guardar nuestros pensamientos más íntimos, es fundamental. Hasta hace poco era más fácil que esto ocurriera porque pues Hacienda sabía cosas sobre nosotros, Tráfico sabía cosas sobre nosotros, Sanidad sabía cosas sobre nosotros, pero no tenían todos los datos. El problema es que ahora sí se pueden recopilar y se pueden digamos relacionar entre ellos todos los datos que existen sobre nosotros, y por lo tanto nos volvemos transparentes. Si no somos capaces de preservar una parte, por lo menos, de nuestra intimidad, de nuestra parte más privada de nuestra vida, nos estamos poniendo en manos de aquellos que nos van a conocer mejor que nosotros. Uh-huh. Por lo tanto, la privacidad, que hasta ahora podía ser algo pues más o menos importante, ahora se vuelve absolutamente fundamental. Eso nos afecta en cuanto a la libertad, porque cuantos más datos se conozcan sobre nosotros, y se conocen todos, porque no solamente se conocen aquellos que ponemos en las máquinas, sobre todo en los teléfonos, sino que esos mismos teléfonos están transmitiendo datos que tienen sobre nosotros, sobre dónde estamos, sobre la altitud, sobre a qué velocidad vamos. Todo eso lo están transmitiendo al mismo tiempo hacia el otro lado de la pantalla. Y con esa información, alguien al otro lado, empresas, estados, empresas que compran esos datos a las empresas que los recopilan, nos pasan una información muy parcial de la realidad. Con lo cual, estamos perdiendo seguridad en cuanto a que nos ponemos en manos de esas empresas, y al mismo tiempo esas empresas nos dan una información que nos hace ver una parte nada más de la realidad, y por lo tanto perdemos la libertad de elegir con criterio, porque no estamos viendo toda la realidad. Luego, estamos perdiendo también libertad al perder la privacidad. Son dos conceptos que están muy relacionados.
Així, quan escoltam música en línia a través d'alguna plataforma, de vegades el sistema ens suggereix cançons o artistes que per qualque motiu no hauríem triat mai personalment, però que tot i els nostres prejudicis resulta que sí, que ens agrada. Realment l'algoritme coneix els nostres gustos i preferències tan bé. Sentim Anna Espina, que és promotora cultural a Fonart y responsable del Festival Alternatilla.
Entonces también la gente va cuidando como su imagen, ¿no? De oyente y de lo que le gusta y lo que no. Entonces, sí que lo que estás diciendo, me gusta lo que has dicho, de que a veces el que el algoritmo te fuerce a escuchar algo que a lo mejor tú no elegirías, dices, te tumba ese prejuicio y dices, ostras, pues, yo qué sé, no escuchaba a tal porque pensaba que era algo como más carca o muy mainstream, pero ostras, que esto es bueno y esto es, vale que han tenido éxito, pero son súper alternativos o son súper interesantes o son súper auténticos, ¿no? en lo suyo, y eso a veces sí que te ayuda. También, por otra parte, recibes cosas que dices tú, ¿por qué me sale este algoritmo? Y te das cuenta que dentro del algoritmo hay cosas que vale que está estudiado de tus gustos o que es de verdad porque te funciona el algoritmo, y otras veces es el algoritmo comprado, ¿no? De los anunciantes y de los que ahí sigue funcionando, pues que hay una industria en donde se invierte dinero y que hay cosas que te meten pues por puro mercantilismo, ¿no? De alguien que lo está pagando. Pero bueno, así todo, aunque sea pagado, es interesante de vez en cuando que nos obliguen a estar expuestos a cosas que a lo mejor no consumiríamos o no hubiésemos elegido.
Per tant, encara que en ocasions l'aplicació de l'intel·ligència artificial ens aporta beneficis personals, el més habitual no és que el sistema treballi per a nosaltres, sinó que en realitat viu de les dades que els proporcionam, és a dir, viu de nosaltres. És Ángel Gómez de Ágreda, autor del llibre Mundo Orwell.
De hecho, es un esfuerzo que han realizado no solamente las agencias de inteligencia, sino las empresas, porque al final hemos acabado juntando lo que es la publicidad comercial con la propaganda política, con lo cual al final las mismas herramientas se están empleando para las dos cosas, y se ha conseguido llegar a lo que Cialdini, por ejemplo, llama la persuasión. Ya no se trata de persuadirnos, de hacernos cambiar de opinión, sino de persuadirnos, de condicionar nuestra opinión. Ya no es tanto saber qué pensamos para que a partir de eso nos puedan dirigir, sinó irnos dirigiendo para que pensemos directamente lo que ellos quieren.
Amb una mica d'esforç podem minimitzar al màxim aquests rastreig que ens fan constantment i també evitar aquestes eines de manipulació. Cristina López Tarrida, analista i investigadora sobre influència, desinformació i propaganda a les xarxes socials, ens dona algunes claus.
Bueno, desde el punto de vista de usuario, yo te diría la prudencia siempre, ¿no? El no utilizar o habilitar o deshabilitar determinados permisos según la aplicación que estemos utilizando. Yo siempre pongo el ejemplo, un ejemplo muy, muy básico, pero creo que es ilustrativo. Hubo un tiempo en que la aplicación de la linterna solicitaba permisos para acceder al álbum de fotos del teléfono móvil, ¿no? Pues no tiene ningún sentido que una linterna haga eso, igual que no tiene sentido que el cartero venga a tu casa a entregarte un paquete y te pida entrar y ver el álbum familiar. Es la misma situación. Entonces, simplemente es extrapolar lo que no hacemos en nuestra vida física, no hacerlo tampoco en la vida digital. ¿Que para eso hay que renunciar a determinadas comodidades? Pues sí, es cierto. ¿Que también hace falta aplicar pensamiento crítico que lleva tiempo y que lleva un esfuerzo adicional? Pues sí, pero es que si queremos protegernos, nadie va a venir a hacerlo por nosotros. Es nuestra responsabilidad también.
Potser no només podem modificar els nostres hàbits en línia, també podem tornar al cara a cara i desconnectar els dispositius que continuen compilant les nostres dades, tot i que no siguem actius en aquell moment. Sentim a Anna Espina, promotora cultural a Fonart.
De hecho, hombre, este brutal crecimiento que está haciendo el mundo de la conexión y el mundo de estar siempre conectados, tiene que ocurrir un poquito de ajuste, porque estamos llegando a unos niveles en que estamos demasiado conectados todo el rato, ¿no? De hecho, ya hay muchas tendencias y muchas cosas que nos obligan a volver a estar como más conectados con nosotros mismos o volver mucho más al mundo más de ¿sabes? De vernos cara a cara, de tocarnos, de las cosas que no sean digitales.
Luis Arcadio Rodríguez de Boves, que és realitzador audiovisual, dissenyador gràfic i il·lustrador del Departament de Producte d'Habitissimo, a més de músic, ha fet intents de desconnectar-se digitalment i tornar a sentir la música en un reproductor de casset portàtil de petites dimensions i proveït d'auriculars molt lleugers, és a dir, un Walkman de tota la vida quan passeja pels carrers.
Hoy en día que estamos tantísimas horas conectados al ordenador, a las redes sociales y todo, ¿no? Para desintoxicarte un poco, utilizar un Walkman en vez de Spotify para escuchar música es bastante extraño. Yo lo he hecho últimamente de irme a pasear por Palma con un Walkman, y no te diré yo que no he sacado un par de veces el Walkman para hacer una foto, porque ya no estamos acostumbrados a eso, a utilizar las cosas para lo que son, ¿sabes? A tratar las cosas de otra manera y al tener que estar todo el rato conectados.
El que és claríssim és que el món ja no és el mateix de fa 30 anys. I cap a on va, no ho sabem. Llorenç Valverde és catedràtic de Ciències de la Computació i d'Intel·ligència Artificial a la UIB.
Pròximes passes de cara al futur. Hi ha un físic molt important, va ser un premi Nobel, en Niels Bohr, que en un escrit d'un amic, va, i citat moltes vegades, va posar que fer prediccions era molt difícil, especialment si aquestes prediccions eren sobre el futur. I si tu m'estàs demanant una cosa molt difícil.
Internat, l'ull que no es tanca. De la quarta revolució industrial a la distopia. Amb Mònica Borràs.
Les noves tecnologies, les noves tecnologies me fan tindre mal de cap. Són segons, minuts i dies, són segons, minuts i dies, és que estem comunicats. Són les notificacions que t'arriben al correu. I és que t'han etiquetat en vídeos, fotos, web. Arriba al Facebook, ja l'hem cagat, tot el que fas es enteraran. Arriba al Facebook, ja l'hem cagat, tot el que fas es enteraran. Si un dissabte vas de festa, si un dissabte vas de festa i et poses un poc ufat, no tindràs escapatòria, no tindràs escapatòria, estaràs etiquetat. Comencen els comentaris, comencen els comentaris, i a fulanito li agrada. I te cagues en la mare que ha creat les redes socials. Arriba al Facebook, ja l'hem cagat, tot el que fas es enteraran. Arriba al Facebook, ja l'hem cagat, tot el que fas es enteraran. La tecnologia avança, la tecnologia avança, i augmenta en aplicacions. T'entra dolor en la panxa, t'entra dolor en la panxa, al vore les invitacions. La paraula xifarbé, la paraula xifarbé, això és la revolució. El Facebook s'ha convertit en un casino de xocs.